Seguim el Sempre amb tu i és dijous i avui parlarem d'energia al sortir a l'institut. Per què? Perquè alumnes de primer de batxillerat doncs, van fer dues sortides aquests darrers dies, per una banda a la central nuclear de Vandellòs, que ja saben que està en desmantellament, i al parc eòlic Les Colladetes, al Perelló, per veure doncs, també tot el parc eòlic que hi ha aquí a la vora del nostre terme municipal. Volem parlar-ne, com dèiem, amb alumnes de primer de batxillerat. Avui ens acompanyen l'Ariadna, en Didac, la Mariona i en Catalín. Bon dia als quatre.
Bon dia.
Si haguéssiu de triar, què preferiríeu, nuclear o eòlica?
Bueno, jo preferiria la eòlica perquè és molt més... no té els residus radioactius i això, i és molt més beneficiosa per al medi ambient.
Ja, jo penso igual. Crec que l'eòlica pues, és més bona, saps, per al medi ambient i no ens afecta tant.
Jo crec que la nuclear també aporta moltes energies i sense ella tampoc podríem produir tantes energies com l'eòlica, saps?
Pues jo penso que l'eòlica és millor perquè és més respectuós amb el medi ambient i no genera ninguns residus radioactius ni que perjudiquen el medi ambient.
Guanya l'eòlica per golejada, però començarem per la nuclear. Així deixem-lo bo per al final. Escolteu, parlem sobre l'energia nuclear. Què sabíeu abans d'anar a veure Vandellòs sobre les nuclears? Veure-les i ja està? O sabíeu alguna informació de com funcionaven, de què feien?
Home, sabíem que produïen energia gràcies a àtoms i això, però a part també sabíem que produeixien molta energia radioactiva i que pel medi ambient no eren gaire bones.
Quan parlem dels àtoms, parlem de la fissió dels nuclis de l'urani, que això doncs, produeix aquesta calor que s'aprofita, s'acalenta l'aigua i fa moure les turbines. Ho resumeixo així molt ràpid, però bàsicament és com funciona el nuclear. I clar, vosaltres no vau anar a Vandellòs 2, que suposo que hagués estat d'entrada més xulo, perquè és veure una cosa que està en funcionament, eh? Està en activitat, una central nuclear en activitat, sinó que va anar justament a la del costat, a la Vandellòs 1, l'original, la primera de la zona nuclear de Vandellòs, que bueno, aquí la cala tothom, amb una certa edat, recordarà una data que va ser quan es va produir doncs, un accident nuclear. Què us van explicar sobre, per començar, perquè és aquí el punt d'inici del desmantellament d'esta nuclear, què us van explicar sobre aquell dia?
Pues que va fallar un tubo que esperant va entrar l'aigua de la mar i es va inundar tot el que havia dins i pues, a l'exterior va hi haure un incendi i pues, ja està.
I això què va provocar? La central s'inundés, no? Tota? Va entrar aigua de la mar dins del reactor, clar.
Pues sí, no sé. Hi havia, bueno, se va inundar tot el reactor i allí pues se va produir tot d'inundament i pues a l'exterior allí, pues com he dit abans, se va incendiar tot i lo van desmantellar.
Bueno, clar, va arribar el moment en què evidentment doncs, bueno, l'aigua va arribar quasi a col·lapsar la central. Per sort, per la feina de molts bons professionals, bombers i gent que estava allà, es va evitar i es va evitar, doncs, evidentment, unes conseqüències majors. I, evidentment, la força de la gent va fer que també doncs, la nuclear se desmantellés. I com està ara això del desmantellament? Us van explicar una mica com ho estan fent, tot el tema de bueno, desmuntar el que era un edifici per deixar res o no res? Quins passos van seguir? Des del 79.
Bueno, el primer de tot que van fer va ser treure, bueno, marcar els puestos més radioactius que hi havia a tota la central. Van haver de treure tot l'urani i, bueno, ara encara estan en procés de desmantellament, ja que, o sigui, els tubos que contenien l'urani encara tenen radioactivitat i pues no els poden treure encara.
És a dir, que de tota l'energia que hi havia, energia, de tot el combustible per a produir energia que hi havia a l'any 89, encara queden restes d'aquesta radioactivitat, podríem dir. Això també suposo que fa veure que una cosa que dius, bueno, s'utilitza per produir electricitat, perquè a casa nostra doncs, poguéssim encendre la llum, poguéssim jugar, poguéssim dutxar-nos, poguéssim fer de tot, té unes conseqüències a molt llarg plaç, no? És a dir, no és... s'apaga la nuclear i ja puc desmuntar-la. No, és que les conseqüències o el que passa després dura molt de temps. Això suposo que us va impactar una mica.
Sí, bueno, en una nuclear los residus se divideixen entre baixa i mitjana radioactivitat i alta radioactivitat. Los de baixa i mitjana radioactivitat són més fàcils de controlar perquè és simplement que els fiquen en bidons i els plenen d'hormigó, perquè l'hormigó és com a, que actua molt bé com a una barrera per a que no surti la radioactivitat. I aquests bidons els transporten al Cabril, que és com uns grans almacens que hi ha a Còrdoba, i allí els fiquen tots junts i els almacenen fins que la radioactivitat pues, desapareixi. Però després, d'una altra banda, tenim els d'alta radioactivitat, que aquests són molt més difícils de controlar, tardes més en controlar-los, i el que fan sempre és tipo, crear com unes cambres baix, bueno, subterrànies, que tenen parets d'hormigó per a que no surti la radioactivitat i allí els deixen durant un temps fins que arribi un punt en què ja no tinguin radioactivitat.
Que entenc que, evidentment, vosaltres, no sé si vau poder veure la zona on ho tenen emmagatzemat dins de Vandellòs-1.
No, perquè, bueno, com he dit, tots els residus de baixa o mitjana radioactivitat ja els estan al Cabril, però, per exemple, havia com una maqueta de lo que seria un bidó ple de formigó amb alguns productes radioactius.
Amb l'urani que doncs, sortia del combustible del reactor. A part d'això, vau poder visitar alguna zona d'aquestes instal·lacions en desmantellament, en via de desmantellament? Vau poder veure alguna zona, alguna... que us diguessin, aquí hi havia això, aquí hi havia allò, anys enrere.
Sí, bueno, vam poder visitar la part més alta de tota Vandellòs-1, que era, bueno, nosaltres estàvem per sobre de, pues, com del nucli i allí ens vam donar compte de que feia moltíssima calor i que a part que ens van explicar més o menys el que tenien que fer cada vegada que volien extraure o posar urani i que hi havia una màquina en què, o sigui, necessitaven com moltes màquines, molta gent i molta precisió per a fer tota la feina que havien de fer.
Imagineu-se, si en un procés de desmantellament se fa així, imagineu-se el reactor que està en funcionament, a Vandellòs 2, la feina que deu comportar també tot plegat. I entenc també que vau veure que l'edifici que envolta l'antiga central de Vandellòs 1 no és l'original, és un que es va fer a posteriori.
Bueno, sí, lo van fer, van cobrir tot a Vandellòs 1 per a més protecció, perquè clar, quan lo tenen que desmantellar tenen que extraure tots els residus radioactius que han quedat i pues, per a més seguretat per a totes les zones que envolten la Vandellòs-1 era bastant millor que fessin aquesta estructura.
Sabeu quants anys més o menys queden per a que tot?
Bueno, crec que van dir que encara quedaven uns anys perquè que un producte perdi la seva radioactivitat pues, costa un temps i crec que al 2025 o així ja podran començar a treure els tubs estos que ja estan contaminats perquè contenien urani.
Bueno, tocarà esperar encara uns anyets més, uns 6-7 anyets més, per veure si doncs, poden fer efectiva aquest següent pas en el desmantellament. Escolteu, els quatre, canviem d'assumpte, anem a l'energia eòlica. I teníem més vots favorables a l'energia eòlica. Havíeu estat mai baix d'un molí? D'aquestes característiques?
No, baix d'un molí no. Sí que quan passàvem el cotxe i això los veia de lluny, però baix no.
I la sensació quina és quan un se posa baix d'un aerogenerador?
Home, és que...
Fa impressió?
Sí, fa molta impressió perquè quan tu passes en el cotxe és com que els veus molt petits, però és que en realitat són enormes i bueno, pesen tonelades i tonelades i és com... Tens la impressió de que et caurà damunt perquè dius com pot ser que algo tan gran i que pesi tant pugui estar de peu i que es mou?
Jo sempre tinc la curiositat i sempre m'ha agradat veure com munten els aerogeneradors perquè estan a llocs que no són massa accessibles d'entrada, sí, perquè fan uns camins i es pot anar, però clar, pujar, i tots coneixem la carretera del Perelló a Rasquera, pujar per allà un aerogenerador no ha de ser feina fàcil, no? Vull dir que per aportar totes les peces aquí hi havia molta feina a fer. Entenc que no deu ser fàcil, no? Veure com un camió puja per aquelles carreteres.
Era, bueno, li va costar molt fer-ho. Lo més probable és que, o sigui, tenien que portar camions molt, molt grans i li costava moltíssim passar per les curves i tot això. Però, bueno, com això se fa com, pues, una vegada cada molt, molt de temps, pues, vam aconseguir fer-ho sense estorbar molt als cotxes i això.
I a part, ho porten amb peces, és a dir, no està tot muntat, no ve de la fàbrica tot muntat, sinó que es va fent un ensamblatge allà al peu del lloc on s'aixeca l'aerogenerador.
Sí, clar, primer fan com si diguéssim el tub central i el van muntant, però a l'hora de fer la turbina i les aspes, el que fan és ho munten tot a baix i una vegada està tot muntat ho enganxen al tub central.
Per tant, això després és quan ho aixequen i es planta. Recordeu més o menys quant de temps porten? O si porten tot el temps que haurien d'estar ja en actiu o què sobre este parc?
Bueno, ja fa anys que es van muntar, però en realitat este parc eòlic era com de prova per a veure com funcionava per així poder-ho muntar a diferents llocs de Catalunya. Però en realitat estos molins era com que havien de funcionar uns anys i després ja tenien que estar com a fora de servei, però encara avui els molins segueixen funcionant i pues, han decidit que continuarien utilitzant-los perquè segueixen fent molta energia, saps?
A mi també sempre m'ha picat la curiositat, lo del color blanc, té alguna explicació? Això us ho van explicar o no?
No, no mos van dir res d'això, però sí el que ens van dir és que a la punta de les aspes, si és una zona de pas de moltes aus, li pinten la punta una miqueta roigeta perquè al fer el moviment de rotatori se veu de bastant a lluny i així les aus no xoquen contra les aspes i moriessin totes.
És a dir, que per tant hi ha sistemes, no, per a poder, bueno, per a poder alertar, no, a les aus de que vigila que aquí hi ha un perill davant, clar, perquè sí que porten, me sembla, que una llum dalt de tot les torres, però clar, de nit es veu, de dia no, i per tant moltes vegades es poden confondre. Ara que parlem d'això, hi ha una població d'aus que es va repoblar al Perelló, em sembla, i que no tenien massa clar si es reproduïen o no, i la veritat és que s'han reproduït, tot i haver el parc eòlic, sobre el tema de l'impacte ambiental que generen els parcs aerogeneradors.
Sí, de fet, quan van parlar de construir els molins i això, tota la gent pensava que seria pues, una cosa gens beneficiosa, que era molt dolent per a tots els animals i el medi que havia al voltant, però de fet, una vegada van construir els molins, van decidir que una espècie que està en perill d'extinció van ficar un mascle i una femella per allà i la gent dia que durarien 2 setmanes i de fet van aconseguir reproduir-se i al pas dels anys cada vegada n'hi ha més i se van a reproduir per allí.
I a part de... Bueno, hi ha un impacte mediambiental, tot i que es poden reproduir algunes espècies, entenc també per l'hàbitat que es genera, també és veritat que hi ha qui parla del soroll dels molins. Vosaltres vau sentir soroll dels molins quan estàveu allà al parc eòlic?
No vam sentir res perquè això se sent a distància i quan estàs allí baix pues no se sent gaire. Però els habitants que estan pels voltants pues sí que ho senten amb més claretat.
Que baix era silenci o pràcticament silenci, no es notava que estàvem movent-se... Perquè va anar un dia que hi havia vent i que es movien les aspes.
Sí, el dia que vam anar feia bastant de vent i les aspes se movien, però baix dels molins tu no sentes res, ho sentes ja més a la distància o als pobles del costat, però que igualment, per a que se sentia de fer bastant de vent, sobretot a la part de dalt, però que poques vegades ho sents.
I sobre justament quan giren les aspes, hi ha un mínim i un màxim, no?, per a que puguen girar?
Sí, a veure, per a que una aspa comenci a girar ha d'haver almenys 25 km per hora de vent, però per a que faci el seu 100% d'energia i renti han d'haver 45 km per hora de vent. Però els molins és com a que tenen un tope i als 90 km per hora les aspes és com a que canvien la direcció i es tomben per a parar, perquè arribaria un moment en què si hi ha molt de vent podrien inclús trencar alguna aspa.
Evidentment, com més velocitat de vent, més ràpid giren i per tant això també produeix més electricitat, però hi ha un límit, evidentment, com amb tot. I clar, l'electricitat passa de les aspes cap a una turbina i que hi ha tot un cablejat, no?, que va cap al generador, que evidentment doncs, és el que acaba distribuint aquesta electricitat. Clar, al Perelló, més o menys quants molins hi havia, ho sabeu? Ho vau poder... perquè vau estar en un només, no?
Sí, ens van dir que hi havia molts, però el número exacte tampoc no me'l van dir.
I vau veure com és un molí per dintre o no? Us van ensenyar algun?
Sí, bueno, normalment els molins grans se divideixen en dos parts, o sigui, si diguéssim el cos del molí, se divideix en dos parts, i si és un molí molt, molt gran, a vegades poden constar d'un ascensor, perquè, claro, pujar tants de pisos, arriba un moment en què si una persona ha de pujar a la part de dalt, a la turbina, a reparar alguna cosa, pues seria molt cansat. Llavors tenen un ascensor que els puja, per això, aquest tipus de molí només hi ha un tipus allí al parc eòlic.
I del tot no vau pujar, no entenc?
No, no mos van deixar muntar per ascensor.
L'il·lusió puja dalt de tot o no?
Sí, seria una experiència molt bonica. L'únic que tindríem que anar d'un a un perquè va dir que l'ascensor tenia una seguretat i si hi havia, per exemple, dos treballadors amb una peça, separava manualment i te quedaves al mig del cos del molí i tenies que baixar manualment i tornar a picar l'ascensor.
Que jo preferiria això, potser no pujar, quedar-me al mig de l'aerogenerador, però és veritat que sí que la impressió seria molt gran. No sé si teniu esta por de les altures o no, però realment serien unes vistes privilegiades estar damunt d'un aerogenerador. En fi, ja ens han dit que prefereixen eòlica que nuclear, que tot i que la nuclear doncs, ens permet tindre les coses que tenim avui en dia, però suposo que també penseu que hauria d'haver més energia renovable, no? Després de veure com funciona.
Sí, jo estic totalment a favor de les energies renovables perquè crec que són més favorables al medi ambient i no generen residus radioactius que, bueno, al cap i a la fi, la radioactivitat pot arribar a matar.
En fi, esperem que algú de dalt ens escolti, que faci més energies renovables. Ariadna, Didac, Mariona, Catalín, gràcies als quatre alumnes de primer batxillerat de l'Institut Candelera, que ara fa uns dies van estar, com dèiem, a la central nuclear de Vandellòs 1 en desmantellament a través del centre mestral d'Enresa i també al parc eòlic Les Colladetes del Perelló, que doncs, van poder veure doncs, tots els aerogeneradors que hi ha a la zona i com funcionen i què és el que produeixen d'energia verda. Els quatre, moltíssimes gràcies. Bon dia.
Bon dia.